Bon dia, són les 8.
Bon dia, temperatura més alta, matí amb variabilitat al cel, vent que tornarà a bufar de component sud en cops de més de 50 km per hora i màniga curta al migdia.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui dilluns 23 d'octubre de 2023. Avui a la Bisbal d'Empordà veuran sortir el sol d'aquí a 9 minuts i ara es troben a una temperatura de 16 graus. Aquest dilluns, que ha començat amb una matinada amb força nuvolositat, alguna gota dispersa per la comarca, però que al llarg del matí tendirà a trencar-se més clarianes i estones de sol sense deixar el cel del tot serè. A més, tindrem unes temperatures lleugerament més altes que les que hem tingut aquest cap de setmana. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també podreu escoltar a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria, perquè aquest inici de setmana ha estat marcat per la decisió que ha pres l'Ajuntament de Begur de suspendre la construcció en la zona coneguda com a Montcal 2 fins que es resolgui un conflicte judicial que es troba en curs. A més, una dona es troba en estat crític al Trueta després que el seu propi vehicle l'atropellés a Torroella de Montgrí. Veurem com ha estat això. I una cinquantena d'editorials, a més, participaran en la sisena Fira Indilletres de la Bisbal d'Empordà, que es va presentar, aquesta nova edició la setmana passada. A més, avui saludarem a l'escriptora i autora de Un punto azul en el Mediterráneo, l'Eva Espinet, i com cada dilluns parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut. De seguida ho repassarem tot, abans però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot saludem a la Paula Camps. Bon dia, Paula.
Bon dia.
També saludem a l'Anna. Bon dia, Anna.
Bon dia.
Bon dia, Ferran.
Bon dia.
I saludem també a la Carla.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies de la nostra comarca. I és que, com dèiem, a Begur, l'Ajuntament ha pres la decisió de suspendre la construcció en la zona coneguda com a Montcal 2 fins que es resolgui un conflicte judicial en curs. Paula.
Aquesta decisió ha estat presa després de diversos enfrontaments entre l'Ajuntament i l'entitat SOS Costa Brava, que suposa la construcció de parcel·les en aquesta àrea del municipi. Com a resultat, 8 de les 9 llicències d'obra han estat paralitzades.
I una dona es troba en estat crític al Trueta després que el seu propi vehicle l'atropellés a Torroella de Montgriana.
La dona va quedar atrapada sota el vehicle per causes que encara s'investiguen. Van ser els veïns qui van avisar la policia local i entre ells i els agents van poder aixecar el cotxe per alliberar la dona. La policia local de Torroella està investigant què va passar exactament.
I l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, assegura que la principal preocupació, ara per ara, és l'organització interna de l'Ajuntament. Ferran.
Això inclou aspectes com els àmbits de la gestió, la coordinació, la motivació o l'estat d'alguns expedients. L'alcalde afegeix que comptava que al setembre ja hauria pogut adaptar-se a la realitat del consistori, però que necessitarà alguns mesos més. Així ho ha expressat en una entrevista a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
I instal·len tanques al port de Sant Feliu de Guíxols per evitar robatoris. Anna.
Sí, ho ha decidit Ports de la Generalitat per evitar els robatoris i actes vandàlics a les barques de pesca artesanal. Normalment els lladres roben peces de vestuari nàutic i aparells com ara radars. Això afecta especialment els pescadors que es queden sense l'aparell necessari per fer la seva activitat i reben sancions per no complir la normativa.
I Castellplatja d'Aro escollirà entre 12 propostes finals dels pressupostos participatius municipals.
Fins aquest diumenge els veïns de Platja d'Aro han pogut votar fins a un màxim de 3 propostes a les quals es destinaran 200.000 euros d'inversions. Entre les propostes hi ha la millora de la bassa del Dofí, posar fanals de la zona verda Rosa dels Vents o la creació d'un aparcament de patinets elèctrics.
I una cinquantena d'editorials participaran a la sisena Fira Indilletres de la Bisbal.
Una edició en què també hi ha programades una quarantena d'activitats. Es farà els dies 2 i 3 de desembre i la inauguració anirà a càrrec del cineasta Albert Serra. Entre les activitats destaquen els debats literaris i una tarda dedicada a Jacint Verdaguer.
I Pals comença a aplicar el canvi de nom i numeració en els seus carrers.
Actualment s'estan renovant senyalitzacions a la platja de Pals, Rodors, Mas Tomasí i una secció dels Masos. L'Ajuntament de Pals ja està preparant la segona fase per renovar les altres zones no incloses en aquesta etapa inicial.
I reconeixen Palamós amb els Premis Humana Circular pel volum de recollida de residu tèxtil. Paula.
Amb aquest reconeixement que fa la Fundació Humana, es vol distingir les entitats públiques i privades que destaquen per fer una gestió eficient dels residus, el foment de l'economia circular i el desenvolupament sostenible.
I la Biblioteca de Palafrugell llegeix avui la plaça del Diamant. Ferran.
Aquesta tarda recuperen una de les obres més destacades i reconegudes de l'escriptora Mercè Rodoreda. Reflecteix la situació que van viure moltes dones durant la Segona República Espanyola, la Guerra Civil i les penúries del franquisme. Per assistir-hi cal inscriure's trucant al 972 30 48 09.
I ara fem un repàs als resultats esportius d'aquest cap de setmana, i és que el derbi empordanès de la Lliga Elite acaba amb un empat a 1. El Palamós només ha pogut sumar un punt en el partit disputat aquest diumenge davant la Unió Esportiva Figueres. Ha estat un partit complicat i amb un rival que és directe. A més, comencem amb el repàs dels equips de segona catalana perquè el Bellcaire no aconsegueix deixar la cua de la classificació. Els bellcairencs no han aconseguit superar els de Tordera, que s'han imposat per 2 gols. Cal recordar que el Bellcaire no ha aconseguit guanyar cap de les 7 jornades que s'han disputat dels partits de segona catalana. A més, el Futbol Club Palafrugell aconsegueix imposar-se a l'Empúria Brava. Els palafrugellencs han aconseguit la victòria a casa després de guanyar l'Empúria Brava per 2-1. El Palafrugell, així, torna a jugar el dissabte 29 d'octubre al camp del Farners a les 12:15. I l'Atlètic Bisbalenc no aconsegueix sortir de la cua de la classificació. Tot i això, els de la Bisbal han aconseguit trencar la tendència de derrotes dels últims partits i han aconseguit empatar davant de l'Sporting Vidrerenca. I la Unió Esportiva Torroella no aconsegueix imposar-se davant del Sant Jaume Olot B. El Sant Jaume Olot B ha acabat guanyant els de Torroella per 3-2 després d'un partit molt disputat. Aquest és el segon partit que perd el Torroella aquesta temporada i es col·loca en 11a posició a la classificació. I gran partit del Calonge, que aconsegueix una altra victòria davant el Porqueres. La Unió Esportiva Calonge ha aconseguit guanyar davant el Porqueres per 2 gols que col·loquen el conjunt calongí en segona posició de la categoria de segona catalana. I canviem d'esport perquè el Bisbal Bàsquet aconsegueix imposar-se al Club Joventut Badalona B. Els de la Bisbal han aconseguit guanyar 81-74, tot i el mal inici de partit. Els dos primers quarts han estat soferts pel conjunt de la Bisbal, tot i que després s'ha aconseguit una remuntada per recordar. I viatgem fins a Girona perquè el Girona Futbol Club ha aconseguit remuntar el partit contra l'Almeria. Els de Mitchell, que ha celebrat els 100 partits a la banqueta del Girona, han aconseguit superar l'Almeria abans d'arribar al descans i durant la segona part han aconseguit rematar el partit, que ha acabat amb un resultat de 5-2 a favor del Girona. I derrota per la mínima del Bàsquet Girona. L'equip perd en un partit frenètic que s'acaba decidint als instants finals davant l'Obradoiro. En els minuts finals, el conjunt rival ha estat més sencer en atac i en defensa, cosa que li ha permès endur-se la victòria al Bàsquet Girona. I victòria de prestigi contra l'IDK Euskotren per part de l'Espar Girona. Ha estat un partit difícil, però s'ha aconseguit una nova victòria a Fontejau per part del femení de bàsquet al Girona. La bona defensa gironina i els punts de Kelsey Mitchell i Mariana Tolo han ajudat a les de Laura Antoja a sumar el segon triomf a la Lliga per 63-50. I I més enllà del Baix Empordà estan passant coses, perquè el peronisme de Sergio Massa supera l'extrema dreta de Javier Milei. L'Argentina decidirà en la segona volta qui serà el seu pròxim president. L'actual ministre d'Economia s'ha imposat als ultraconservadors que hauran de disputar-li la presidència d'aquí a un mes, el 19 de novembre, en la segona volta electoral. La coalició progressista Unió per la Pàtria de Massa ha aconseguit un 36% dels vots, mentre que Libertad Avanza de Milei ha obtingut el 30%, tot i que les enquestes el donaven com a clar favorit. I venim cap a Espanya i cap a Catalunya perquè el PSOE i Junts negocien un possible reconeixement de Catalunya com a minoria nacional. Ho avançava La Vanguardia a Lola García, que detalla punt per punt com van les converses entre els socialistes i els juntaires per investir a Pedro Sánchez. Un meló que s'ha obert aquesta setmana i que totes dues parts ho afronten amb optimisme. Seria un pas important per Carles Puigdemont, ja que podria ajudar en la seva immunitat com a europarlamentari després que el Tribunal de Justícia Europeu li retirés. I els Mossos detenen un home a Torelló per la mort del seu pare. La investigació va començar divendres després que els serveis mèdics d'un centre sanitari d'Osona alertessin que un pacient havia ingressat amb lesions que tenien indicis de criminalitat. Els serveis mèdics del centre van avisar els Mossos i immediatament es va obrir una investigació. Segons les primeres informacions, l'ancià presentava diversos cops i contusions de procedència estranya. Veurem com acaba tot això. I ara anem a veure la previsió meteorològica per aquesta setmana. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Després d'un cap de setmana més fresc, quins són els detalls del temps que ens esperen per aquesta propera setmana?
Dilluns, que ha començat amb una darrera matinada amb força nuvolositat, alguna gota dispersa, però que al llarg del matí tendirà a trencar-se amb més clarianes i estones de sol, sense deixar el cel però del tot serè. La temperatura, que va baixar ahir fins als 7-8 graus de mínima, avui serà més elevada, entre els 12 i 15 graus, i una màxima que puja fins als 25-27 graus a l'interior del Baix Empordà. El vent bufarà de component sud-sud-oest en cops màxims de 50-60 km per hora i provocarà una mica d'alteració marítima amb maregassa, onades que poden arribar als 2 metres i mig d'alçada. La resta de setmana la temperatura es comportarà com una muntanya russa. Demà alguns intervals de núvols, baixa la temperatura que es mourà entre els 10 graus de mínima i els 23 de màxima, però de cara a dimecres i dijous l'ambient serà més càlid, a l'espera d'una nova baixada de temperatura a partir de divendres. Tot plegat en una setmana que, més enllà d'estones amb cel mig ennuvolat, poca o nula pluja s'espera a la comarca.
Doncs setmana de vent, de pluja i també de temperatures variables que veurem a veure si per fi arriba la tardor. Moltes gràcies, Albert. I repassat el temps, comencem amb el repàs de les principals notícies del Baix Empordà, Ràdio Capital i també a Ràdio Palafrugell. I és que comencem amb que l'Ajuntament de Begur ha decidit posar en espera la construcció en una àrea coneguda com a Montcal 2 fins que es resolgui un conflicte judicial vigent. Paula.
Aquesta resolució arriba després de diversos desacords prolongats entre l'Ajuntament i SOS Costa Brava, que està interessada en aturar el desenvolupament de terrenys en aquesta àrea específica del municipi. Aquesta disputa va començar el 2019, quan SOS Costa Brava va sol·licitar la nul·litat del pla parcial i projecte d'urbanització de Montcal. Un any més tard va intensificar el conflicte presentant la primera denúncia relacionada amb qüestions urbanístiques i apel·lant l'atorgament de la primera de les llicències. Aquesta acció va portar a una suspensió de les obres mitjançant mesures cautelars aprovades pel jutjat contenciós administratiu 3 de Girona. No obstant això, aquestes mesures van ser més tard revocades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, permetent així la continuació de treballs. Finalment, el 8 de novembre de 2022, Begur va aprovar una modificació puntual del pla parcial que permetia la construcció de 9 parcel·les a Montcal. No obstant això, aquesta decisió va ser impugnada davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per part de SOS Costa Brava, que es basa en informes que destaquen els valors naturals dels terrenys en qüestió. Com a resposta a aquesta impugnació, l'Ajuntament ha decidit suspendre les autoritzacions de construcció fins que es resolgui la controvèrsia judicial.
I una dona d'edat avançada es troba en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona després que l'atropellés el seu propi cotxe. Els fets van passar el dijous passat al migdia al carrer Garbí. Per causes que s'investiguen, la dona va quedar atrapada sota el seu vehicle, Anna.
Els mateixos veïns van avisar els equips d'emergència i entre ells i la policia local van poder aixecar el cotxe i alliberar la dona que va quedar ferida i en estat crític. Segons explica el Diari de Girona, també s'hi van desplaçar els bombers i el sistema d'emergències mèdiques que la va traslladar en helicòpter fins a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Ara és la policia local de Torroella de Montgrí qui s'ha fet càrrec de la investigació per determinar què va provocar l'atropellament.
I l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, assegura que la seva principal preocupació és l'organització interna de l'Ajuntament. Això inclou aspectes com els àmbits de la gestió, la coordinació, la motivació o l'estat d'alguns expedients. L'alcalde afegeix que comptava que al setembre ja hauria pogut adaptar-se a la realitat del consistori, però diu que necessitarà alguns mesos més. Ferran.
L'alcalde explica que les àrees internes de l'Ajuntament necessiten més recursos humans, ja que acaba perjudicant la resta. Fernández, això sí, assegura que sí que han fet la seva feina, però que no tenien els recursos necessaris.
Jo no dic que tingui la culpa l'àrea ni molt menys, sinó que el govern ha de planificar les àrees en funció del que creu que ha de treure. Jo poso un altre exemple, és com tu tens un cotxe que de xapa està molt bé, molt mal, que maco que és, però per dintre el motor no tira. Que és una miqueta el que li està passant a l'Ajuntament, que per dintre les àrees, diguéssim, que són més de feina interna, digui-li intervenció, digui-li secretaria, digui-li contractació, aquestes àrees necessiten més recursos humans per fer un millor servei, perquè si no la resta d'àrees a la llarga també patiran les conseqüències.
Per exemple, explica que hi ha diversos contractes caducats, alguns des de l'any 2018. Alguns dels afectats són els dels agents cívics, del correu postal o transports, entre altres. Explica que tenir-los caducats suposa més despesa per la ciutadania de Palafrugell perquè no paga el preu de la licitació, sinó el del mercat que s'ha actualitzat.
Si vostè té un contracte que està a punt d'acabar, jo el deixo que dos mesos abans vostè aprovi la continuïtat, aprovi l'inici de contractació del nou contracte i durant 9 mesos no hi ha problema, vostè pot seguir igual. Clar, com que tot aquest tràmit molt no se n'han fet, ara tenim una situació que cal afrontar-la i és el que estem... Jo ara la meva gran preocupació és afrontar aquest tema.
Per aquest motiu, destaca que la feina dels primers mesos ha estat millorar aquests aspectes i potenciar la coordinació entre totes les àrees. Per això, Gerard Pruia s'ha incorporat com a coordinador general.
I Ports de la Generalitat ha decidit col·locar tanques al port de Sant Feliu de Guíxols. Ho han fet amb l'objectiu de protegir les embarcacions dels robatoris i els actes de vandalisme que van en augment últimament i afecten les barques de pesca artesanal, Anna.
La situació és complexa per diverses raons, segons informa el Punt Avui. Primer, perquè no és possible tancar totalment la zona. El port és un espai pel que els residents i visitants solen utilitzar per passejar. I en segon lloc, és difícil garantir una vigilància completa de l'àrea. Tal com explica la confraria de pescadors al diari, normalment els robatoris són de vestuari nàutic i aparells cars, com ara els radars. Això afecta especialment els pescadors, que es queden sense l'equip necessari per fer la seva activitat. Això, en molts casos, pot comportar sancions en cas d'inspecció per no complir amb les normatives vigents.
I Castell, Platja d'Aro i S'Agaró ha completat la recta final de la quarta edició dels pressupostos participatius. Fins aquest diumenge, la població ha pogut votar entre 12 propostes finals i han pogut participar tots els empadronats al municipi abans del 30 d'agost d'enguany i, com a novetat, també les persones titulars i cotitulars d'una segona residència. Han pogut votar un màxim de 3 propostes. El consistori destinarà 200.000 euros en matèria d'inversions i se n'executaran tantes com sigui possible dins de la partida, seguint l'ordre de més a menys votades.
La votació s'ha fet a través d'internet i també amb butlletes de paper a les oficines d'atenció al ciutadà. Entre les 12 propostes finalistes hi ha la millora de la bassa del Dofí, una escultura al giratori del Passeig Ridaura o la cobertura de l'escenari de la Plaça Major. També diversos projectes de parcs per a gossos i aparcaments per a bicicletes i patinets elèctrics. Finalment, els veïns també han pogut votar la instal·lació de fanals a la zona verda de Rosa dels Vents, la millora de l'aparcament de Parc Daro o, per exemple, la instal·lació d'un rocòdrom al Palau d'Esports i Congressos.
I un total de 46 editorials independents catalanes participaran en la 6a edició de la Fira Indie Lletres de la Bisbal d'Empordà. Una edició en què també hi ha programades una quarantena d'activitats. Es farà els dies 2 i 3 de desembre. Més detalls, Anna.
La fira començarà el dissabte 2 de desembre amb la inauguració a càrrec del cineasta Albert Serra. Tot seguit s'entregarà el 5è Premi Llucieta Canyà de Crítica Literària. Tot això amb 46 editorials que portaran totes les seves novetats al pavelló firal. Ho ha explicat el president de l'Associació Indie Lletres, Xavi Cortadelles.
Hi participen 46 editorials d'arreu dels països catalans. L'any passat vam dir que no volíem créixer més perquè no ens volíem morir d'èxit. Ara em penso que sí, que ens volem morir d'èxit perquè hem passat de 42 a 46, o sigui, només 4 més. L'any passat eren 12 més. Hem hagut de tancar la sol·licitud de participacions editorials des de fa uns mesos.
I a hores d'ara també coneixem tota la programació de la fira. Què hi podem destacar, Anna?
Doncs que d'entre tota la programació els grans protagonistes són els debats. N'hi haurà de diferents temes, com ara el que parlarà de sobre quina literatura es fa a l'Empordà i que porta per títol Matèria Empordà. Hi participaran Adrià Pujol i Jordi Dausà. La portaveu de la fira, Judit Pujadó, explica que l'objectiu és crear curiositat entre els visitants i fer créixer a qui ho escolti.
Com a entitat, proposem sobretot debats. No proposem presentacions de llibres, sinó debats. I els debats estan pensats una mica per posar sobre la taula temes que ens sembla que són interessants i que poden obrir finestres de curiositat a la gent que vingui. Perquè la idea de fer debats, la idea de parlar de llibres, sobretot és això, és ajudar-nos a fer-nos més grans, a créixer.
A part d'això, un altre element destacat del programa és la tarda completament dedicada a Jacint Verdaguer. Hi haurà des d'una obra per a nens i nenes fins a un debat titulat Treure la sotana al mossèn Cinto per donar a conèixer l'obra de l'autor en profunditat. Tot plegat, segons l'organització, amb un punt de vista català i la voluntat d'oferir activitats de qualitat que remoguin els visitants.
I Pals comença a aplicar el canvi de nom i numeració dels diversos carrers del municipi. De moment ja està en marxa la renovació de les senyalitzacions a la zona de la platja de Pals, Rodós, Mas Tomasí i una secció dels Masos de Pals. Carla.
Després de la ratificació final de la revisió del nomenclàtor municipal, seguit de la planificació i designació del projecte, s'ha adjudicat el contracte per renovar les plaques de carrers i els números en certes zones de Pals. Aquesta tasca inclou el lliurament i muntatge de les noves senyalitzacions, a més de l'eliminació i l'ús correcte dels elements antics. Les noves plaques es situaran en creuaments i els números a les vivendes, d'acord amb les especificacions del projecte. L'Ajuntament de Pals ja està preparant la segona fase per renovar les altres zones no incloses en l'etapa inicial.
I Palamós rep un guardó que distingeix els organismes públics i privats que sobresurten per la seva gestió responsable dels residus, la promoció de l'economia circular i el compromís amb el desenvolupament sostenible. I és que la setmana passada la Fundació Humana va lliurar el Premi Humana Circular Catalunya al municipi a Paula.
L'any passat, Humana va recollir més de 30 tones de residus tèxtils a Palamós, contribuint amb la promoció de la reducció, reutilització i reciclatge a través dels seus contenidors de recollida de roba. Aquesta gestió del tèxtil usat permet recaptar fons per a finançar programes de cooperació que aborden temes com l'adaptació als efectes del canvi climàtic i la millora de condicions de vida de comunitats desfavorides als països del sud. També ajuda a reduir la despesa de recursos destinats a la producció de peces noves. El Premi Humana Circular Catalunya, atorgat a Palamós, va ser recollit per la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament en un acte que es va dur a terme a la Fira Municipalia de Lleida, on la Fundació Humana estava present.
I I la Biblioteca de Palafrugell llegirà La plaça del Diamant en el club Llegir al Teatre. Aquest dilluns recuperen una de les obres més destacades i reconegudes de l'escriptora Mercè Rodoreda. Reflecteix la situació que van viure moltes dones durant la Segona República Espanyola, la Guerra Civil i també les penúries del franquisme. Ferran.
La Natàlia, l'econometa, és la protagonista i veu com ha d'acceptar tot allò que li imposa la vida i el seu marit Quimet fins a quedar-se en segon pla. Ella és una veïna del barri de Gràcia de Barcelona, però que pot extrapolar-se les dificultats que van viure moltes dones d'arreu en una època complicada. Recuperaran la versió teatral que ha dirigit recentment la directora Carlota Subirós i s'ha representat al Teatre Nacional de Catalunya. En aquesta versió, la protagonista té tant pes que l'interpreten fins a 11 actrius d'edats i perfils diversos per expressar els matisos i contrastos de la vida de la Natàlia. El club coordinat per Montse Parra i Susanna Ruiz serà avui a les 6 de la tarda. Per assistir-hi cal inscriure's trucant al 972 30 4809.
I abans de començar amb el repàs esportiu, posem una mica de música Closer de Chainsmokers amb Halsey.
L'olor de cafè dels matins quan et llevo amb tot. Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar. I penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel tagamanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit. Els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir. I quan dius que tens pressa però encara tens temps d'enganxar-te als llençols durant 5 minuts més. Fent el gos, fent l'amor, expulsant-nos la mandra molt lentament. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Quan m'enfado i esclates a riure per sota el nas. Quan et dono un peixet en els jocs que t'agrada guanyar. La vida tranquil·la, els dies d'estiu, les nits a la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja de Tamariu. I és que amb tu, avorrir-se no me contes, contes. Ara tinc de tot menys hores mortes. Eixos andurrials pels quals em portes, partint-nos el cul fent-nos bromes tontes. I jo sé que rius de lo mal que cante, que si fos per mi haguerem mort les plantes. I ara es perseguim amb putaes i trampes, m'he tirat un petxac a les mantes. És que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. La teva veu comença el dia, la promesa d'una alegria que viu entre els teus gestos quotidians. Em quedaré amb tu per sempre, a la vora de la primavera que desplegues generosa a cada pas. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Quan em llevo amb tu. I never thought I would find it, but I
El Museu de la Pesca de Palamós es prepara per realitzar una ruta literària pel municipi inspirada en la novel·la Un punto azul en el Mediterráneo d'Eva Espinet. L'esdeveniment es farà el dissabte 28 d'octubre a partir de les 12 del migdia pels carrers de Palamós, on s'ambienta la trama del llibre. Per parlar-nos d'aquesta activitat ens visita la mateixa autora i creadora de la ruta literària, Eva Espinet. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, bé. Primer de tot, m'agradaria preguntar, quins carrers de Palamós podrem veure durant la visita? Quins són els espais representatius del municipi que hi podem trobar?
Bé, serà una mica sorpresa, perquè si no la gent no vindrà, però farem un viatge, diguem, al Palamós dels anys 30, uh-huh. després de la Guerra Civil, i tornarem després als anys 90. Visitarem principalment la part del port, perquè és la part original de Palamós, la que va créixer de manera natural i que va fer forta la vila, no? Uh-huh. I després anirem cap al Mirador, cap al poble, on visitarem diferents carrerons, on situem a les protagonistes d'aquesta història, i després hi anirem per al Passeig Marítim, que és una part molt important d'aquest relat, i després també cap a la part de l'Eixample, on estaven antigament les fàbriques del suro. Mm-hmm. Això és una mica el que puc explicar.
Exacte, però jo també volia comentar que, a més, sí. Podrem tenir l'oportunitat de participar en sí. un show cooking a l'Espai del Peix, on s'hi poden inscriure totes les persones interessades. O sigui, es pot fer la ruta literària per una part, però a part de la sí. ruta literària, a més, es pot fer aquesta activitat a l'Espai del Peix. Clar, no sé si t'han comentat quines receptes faran els participants o és també sorpresa.
Bé, hi ha una part de sorpresa, però et puc dir que té molta relació amb el llibre. Hi hauran dues o tres receptes dels que se'ls parla en el llibre, i és molt, molt interessant, i és són receptes que són de part de la història però que són antigues, uh-huh. i la cuina de l'Espai del Peix del Museu de la Pesca recupera perquè la gent les conegui. Jo crec que les dues activitats juntes són una meravella, uh-huh. i ja el lector es quedarà completament embuit per aquesta història, no?
I com va sorgir la idea de crear aquesta ruta literària per Palamós?
Doncs mira, jo sóc de Barcelona, però la meva família, de part del meu pare, creix a Palamós des del 1750, imagina't. I jo ja havia fet alguna ruta, sobretot del modernisme català, mm. i també de l'anterior llibre, de la Sala Apolo de Barcelona, i quan vaig acabar vaig dir, ostres, aquest llibre també mereix una ruta literària, sobretot per tot el que parlo de Palamós, que és un dels protagonistes d'aquest mm-hmm. llibre.
Mm-hmm. Perquè, esclar, o sigui, la història, com comentàvem, es situa a cavall entre el Palamós dels anys 30, però també dels sí. anys 90 del segle XX. I, esclar, sí. és... Jo he començat a llegir el llibre, encara no me l'he acabat perquè no tinc temps, però yeah. al final és aquest relat que combina la memòria, els sentiments, i que comentàvem en una entrevista que vam fer aquest estiu, que va ser quan vas presentar el llibre, que prové d'un relat familiar que sorgeix en un dinar, de la història d'un amor sí. adolescent que la teva àvia va tenir amb un jove alemany que poc després marxaria a lluitar. Exacte. A la Segona Guerra Mundial. Clar, com desenvolupes després tota la idea del llibre i l'ambientació a Palamós? Clar, com Clar. És tot això?
Perquè això només és l'anècdota que fa de desenllaç, no? Perquè la història va ser que aquest alemany li va dir d'anar a Alemanya, però la meva àvia va dir que no. I jo donant-li voltes, perquè em vaig quedar sobtada i bocabadada amb aquesta història tan bonica, vaig pensar, i què hagués passat si hagués dit que sí? I entorn a aquesta resposta construeixo aquesta història, que ja té res a veure amb la meva àvia, perquè ja és un altre personatge si respon que sí. Mm-hmm. I la veritat és que és molt maco, perquè és la relació entre una àvia i una neta, que van descobrint un gran secret en la família, i això ajuda a una mica a exorcitzar tots aquests fantasmes del passat i tancar amb les velles ferides, no? I és això, és una història que desafia el poder de la memòria i la força dels sentiments, no? És una història de transformació, d'aprenentatge, d'amors impossibles, de traïcions, etc. No?
O sigui, té una mica de tot, perquè al final sí. és això. I clar, la importància de Palamós en aquest llibre prové d'aquesta relació que teniu amb el municipi, perquè comentaves que ets de Barcelona, però tot i això, amb la relació que fa anys que tens amb el municipi?
Sí. Sí, la veritat és que va sortir també un dia, vaig estar un estiu allà, vaig anar a la biblioteca a investigar sobre tot els anys 30 i els anys de la Guerra Civil, que jo crec que és una història que no s'ha explicat molt, sobretot, diguem, a nivell novel·lístic, no?, de narració. I vaig pensar, el tinc molt a prop i no he parlat gens ni mica d'això, no? I després tinc tota una família, que és la família Espinet, que està relacionada amb el Rivera, amb diferents famílies que van fer moltes coses a Palamós i que van viure històries sorprenents, no? I llavors vaig pensar, doncs, has de parlar d'això. I de vegades les petites històries com aquestes fan gran el llibre, no? Mm-hmm.
Sí que... Clar, i jo volia parlar del procés de documentació. Ha estat complicat treballar amb... Clar, els anys 90 sí que els tenim més propers i sí que potser com a vivència viscuda és més fàcil descriure-ho, però parlem dels anys 30. Ha estat complicat aquest procés de documentació a l'hora d'escriure el llibre?
Doncs la veritat és que sí. O sigui, jo vaig estar, bueno, entre la documentació i escriure tres anys. Perquè, clar, la passa el Palamós de les anys 30, que per mi he imaginat una Belle Époque, un moment ric de la vila, que hi ha molta gent que ve, o sigui, des d'escriptors a persones reconegudes al món, inclús del Hollywood clàssic, que venen a viure aquí l'experiència de la Costa Brava en aquells anys. Després, de sobte, arriba una guerra, i que és la Guerra Civil, i seguidament la Segona Guerra Mundial, perquè aquest llibre també passa a París i al Berlí de la Segona Guerra Mundial, i mentrestant va anant i venint als anys 90. Jo tinc la sort de ser historiadora, m'agrada molt fer-me preguntes i buscar les respostes, i sí que la part de documentació va ser molt, molt feixuga, però també... Bueno, hi ha molta part de realitat, perquè hi ha els personatges secundaris, alguns són reals, i sobretot els fets històrics són reals. Però si armar tota aquesta història va ser complicada.
No, i a part aquest viatge entre els anys 30 i els anys 90 i combinar diversos municipis, entre ells Palamós, trobo que, sí. que s'ha de deixar una xarxa bastant, bastant complexa. Clar, jo volia preguntar-te, vas presentar el llibre el passat mes d'agost al Museu de la Pesca. Clar, sí. Com han anat aquests primers mesos des de que es va publicar el llibre fins ara, que fem aquesta ruta literària el dissabte 28? Clar, com ha anat evolucionant tot això?
Doncs mira, jo estic molt contenta perquè ha sigut una evolució lenta, perquè ja porto des del febrer fent tota la promoció, etc. Però jo de seguida vaig parlar amb la gent de Palamós, perquè pensava que havia de ser un llibre molt, molt relacionat amb la vila, no? I que els palamosins coneixessin aquesta història, perquè a part de que és bonica, doncs parla molt d'ells, no? I de seguida el Museu de la Pesca ho va veure. Jo vaig enviar una mica un dossier de premsa, etc, i una mica el que volia fer, perquè era aquesta ruta literària i també gastronòmica, i era l'espai adient. I de seguida tots, o sigui, el llibre ja està a la biblioteca, tothom es va posar ràpidament a fer força amb el llibre, i van fer la presentació, que era l'agost, i jo pensava que tothom estaria a la platja, i que va, tothom... va venir molta gent. Sí, sí, tothom va venir i va ser molt bonic. I el Museu de la Pesca s'ha portat molt bé, molt bé. Uh-huh. Sí, que
jo volia preguntar-te, tot, ja per anar acabant l'entrevista, encara queden entrades disponibles per fer aquesta ruta literària i després poder anar a fer aquest show cooking a l'Espai del Peix?
Doncs jo espero que sí. La veritat és que molta gent, inclús a Barcelona, està molt interessada en la ruta literària i la part gastronòmica, perquè jo crec que les dues coses juntes és molt atractiva, i juntes és molt atractiu inclús el preu, i val la pena, no? I, uh-huh. I jo crec que hi haurà algunes entrades, però s'ha de córrer, perquè això vola.
doncs deixem això apuntat, perquè clar, és aquest cap de setmana, el dissabte 28 d'octubre, a partir de les 12, que es començarà a fer aquesta ruta literària pels carrers de Palamós per viure una mica més de prop a com es desenvolupa un punto azul en el Mediterrani. Moltíssimes gràcies, sí. Eva. I esperem que vagi molt bé aquest dissabte a la ruta literària i que puguem gaudir de la literatura a peu de carrer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Bon dia.
Gràcies. Adéu, bon dia.
I comencem el repàs esportiu del cap de setmana amb els resultats dels equips de futbol del Baix Empordà, i és que el derbi empordanès de la Lliga Elit acaba amb un empat a un. El Palamós només ha pogut sumar un punt en el partit disputat aquest diumenge davant la Unió Esportiva Figueres. Ha estat un partit complicat i amb un rival directe. I és que durant la primera meitat els visitants es van avançar en el marcador amb un gol de Zoe, en l'única oportunitat que van tenir els figuerencs. En el segon temps, el Palamós va buscar amb insistència el gol de l'empat. Genís va acabar marcant en els darrers minuts de partit quan el Figueres jugava amb un home menys. Els de Figueres, però, van acabar jugant amb nou jugadors perquè va ser un partit bastant tens. L'empat serveix per tancar la jornada amb 9 punts i el Palamós tornarà a jugar diumenge 29 d'octubre a les 12 davant l'Horta. I també comencem amb el repàs dels equips de segona catalana, perquè el Bellcaire no aconsegueix deixar la cua de la classificació. Els bellcairencs no van aconseguir superar els de Tordera, que es van imposar per 2 gols. Cal recordar que el Bellcaire no ha aconseguit guanyar en cap de les 7 jornades que s'han disputat a segona catalana. A més, el Bellcaire es prepara per jugar a casa el pròxim 29 d'octubre per provar de trencar aquesta tendència a les 12 del migdia davant la Unió Esportiva La Jonquera. I el Futbol Club Palafrugell aconsegueix imposar-se a Empúria Brava, perquè els de Palafrugell van aconseguir la victòria a casa després de guanyar l'Empúria Brava per 2-1. Així, l'Empúria Brava va encetar el marcador al minut 33 de la primera part amb un gol de Pol Compte. A més, es va expulsar a Brian i els de Palafrugell es van quedar amb 10 jugadors. Tot i això, el ritme de l'equip no es va aturar i van empatar en el temps afegit de la primera part gràcies a un gol de Josini Gelun de penal. Quan va començar la segona part, a més, Pau Figuerola va aconseguir marcar el segon gol dels de Palafrugell. Així, l'equip tornarà a jugar el diumenge 29 d'octubre al camp del Farners a les 12:15. I l'Atlètic Bisbalenc no aconsegueix tampoc sortir de la cua de la classificació. Els de la Bisbal van aconseguir trencar la tendència de derrotes dels últims partits i van aconseguir empatar per la mínima davant l'Sporting Vidrarenca. Tot i això, el Bisbalenc treballarà i s'enfrontarà a la Unió Esportiva Torroella el diumenge 29 d'octubre a les 5 de la tarda. I la Unió Esportiva Torroella no aconsegueix imposar-se davant el Sant Jaume Olot B. El Sant Jaume Olot B va acabar guanyant 3-2 al Torroella, que després d'un partit molt disputat. Aquest és el segon partit que perd el Torroella aquesta temporada i es col·loca en 11a posició a la classificació. El proper partit es disputarà al camp del Torroella el diumenge 29 d'octubre a les 5 de la tarda. i gran partit del Calonge, que aconsegueix una altra victòria davant el Porqueres. La Unió Esportiva Calonge va aconseguir guanyar a casa davant la Unió Esportiva Porqueres per 2 gols que col·loquen el conjunt calongí en segona posició de segona catalana i es queda a 3 punts del primer classificat, que és el Juventus Lloret. Així, el Calonge jugarà el proper dissabte 28 d'octubre a les 7 de la tarda al camp de l'Esporting Vidrarenca. I canviem d'esport perquè el Bisbal Bàsquet aconsegueix imposar-se al Club Joventut Badalona B. Els de la Bisbal van aconseguir guanyar 81 a 74, tot i el mal inici del partit. Els dos primers quarts van ser soferts pel conjunt de la Bisbal, tot i que després van aconseguir una remuntada per recordar. El Pavelló Vell ha acabat gaudint d'aquesta victòria de la quarta jornada de la Lliga EVA. I viatgem fins a Girona perquè el Girona Futbol Club ha aconseguit remuntar el partit contra l'Almeria. Els de Mitchell, que va celebrar 100 partits a la banqueta del Girona ahir a la tarda, van aconseguir superar l'Almeria abans d'arribar al descans i durant la segona part van rematar el partit. Baptistao, de l'Almeria, va ser l'autor dels 2 gols al minut 1 i 23 de partit. El Girona, però, no es va dormir i va acabar la primera part amb els gols d'Ivan Martín al 36 i un doblet de Dobbik al 38 i 42 de partit. Sàvio va encetar la sort del Girona en la segona part, marcant al minut 70 i Estuani va sentenciar el partit al minut 84. Així, el Girona es col·loca com a co-líder amb els del Real Madrid després que aquests empatessin el dissabte davant el Sevilla. Els de Mitchell es tornaran a jugar al co-lideratge davant el Celta el pròxim divendres 27 d'octubre. I derrota per la mínima del bàsquet Girona. L'equip va perdre en un partit frenètic que es va acabar decidint en els instants finals davant l'Obradoiro. El partit va començar amb un ritme ofensiu destacat després d'un triple de Markel Brown, seguit d'una superioritat gallega en els dos costats de la pista que els va permetre fer un parcial de 17-4. La jerarquia de Quino Colom, els punts d'Irogebu i Brown marquen la diferència per fora i la bona activitat defensiva col·lectiva han permès a l'equip remuntar amb un primer parcial de 0-12 que s'ha eixamplat fins al 5-21 després de 2 tirs lliures d'Eric Vila. Com en el primer període, en la represa, l'Obradoiro ha aconseguit trobar l'encert en un triple que ha catapultat el seu atac, també per dins aconseguint un parcial de 29-14 que ha permès agafar un avantatge d'11 punts amb Thomas Krupp com a líder. La resposta gironina no ha trigat en arribar amb un parcial de 4-17 que li ha permès remuntar. En els minuts finals, el conjunt rival ha estat més sencer en atac i en defensa, cosa que li ha permès endur-se la victòria, que finalment ha quedat per 85 a 79. I victòria de prestigi contra l'IDK Eustroken. Partit difícil, però nova victòria a Fontesau de l'Espar Girona, que ha trencat amb la imbatibilitat de l'IDK Eustroken a la Liga Endesa. La bona defensa gironina i els punts de Kelsey Mitchell i Mariana Tolo han ajudat a les de Laura Antoja a sumar el segon triomf a la Lliga per 63 punts a 50. I fet aquest repàs esportiu, seguim escoltant una mica de música amb Ara sí, Closer, de Chainsmokers i la veu de Halsey. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever.
at you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay.
I com cada dilluns parlem una mica de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut. Bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Molt bé. Començant la setmana. I tu?
Igualment, de moment la tenim per estrenar. Per tant, independentment d'haver mirat l'agenda i veure per com es pot complicar, de exacte. Moment podem intentar posar-nos i bé, no?
Exacte, exacte. I de quin llibre parlarem avui?
Doncs avui parlarem d'un llibre molt empordanès i sobretot important per a la gent lectora de la novel·la històrica i la novel·la d'intriga, perquè és el sisè premi de novel·la de l'Empordà, novel·la de l'Empordà, que es va començar a fer amb l'Ajuntament de la Bisbal, però que el Consell Comarcal s'hi ha anat implicant i que en aquests moments doncs, ja hi ha diferents ajuntaments implicats que donen pressupost perquè aquest premi doncs, ja tingui un valor i s'hi puguin presentar doncs, molts originals. I el dimecres, ja se sap quin és el premi, es va celebrar a la Bisbal, em sembla que al voltant de Sant Jordi. Els guanyadors són dos escriptors que han escrit junts la novel·la Jo he robat el manuscrit Boinic. Mm-hmm. Llavors són en Josep Torrent i Salvador Casas. Entre tots dos ja tenen molta obra publicada, en Josep Torrent juvenil, infantil i també per adults, i en Salvador Casas té un mitja dotzena també de novel·les d'intriga. Mm-hmm. Llavors, el Jo he robat el manuscrit Boinic segur que interessa moltíssim perquè té aquesta doble funció de, per una banda, entretenir molt amb la dinàmica de l'obra, amb l'agilitat i amb el constant anar d'una zona a l'altra, des de la bulleria de la Bilcaire, passant per Palafrugell, passant per Girona, evidentment, Estats Units, que és d'on ve la protagonista principal d'aquesta novel·la. De fet, podríem dir que el protagonista real és aquest manuscrit Boinic, que qualsevol que tingui interès per les coses originals i que no s'han desvetllat del tot, és a dir, que encara ara hi ha estudis fets i que ningú sap d'on ha sortit. Ha sigut la trajectòria del manuscrit Boinic, sí que se sap, però no pas qui ho va escriure, per quin motiu i com hi ha tants dubtes. Diu que va dir un dels autors que en Josep Torrent, que cada 6 o 7 mesos es publica alguna novetat sobre la investigació d'aquest manuscrit.
Ostres,
és un llibre anònim, sí que se suposa que va ser escrit en el segle XV i hi ha dibuixos de plantes i de dones, però no hi ha cap planta real, és a dir, que qualsevol naturista que conegui les plantes no ha vist mai les plantes que hi ha dibuixades en aquest manuscrit, ni tampoc s'ha descobert quina és la llengua i si és una llengua real els textos que hi ha, perquè té més sensació de ser un dibuix que sembli un escrit, val? És a dir, que hi hagi uns símbols, un tipus de lletra, una manera de ser escrit que s'hagi inventat pràcticament sencer i que realment ni digui res ni sigui res
del que la gent ha estudiat.
Un misteri impressionant ja et dic, la gent que té afició per la història, la gent que té afició per les, per aquests tresors amagats, mm-hmm. per com allò, buscar l'arbre genealògic de, d'un article també, i no pas d'una família, sinó allà què ha anat a passant aquí. Actualment aquest manuscrit està en una biblioteca de llibres rars i manuscrits a la Universitat de Yale. Vull dir, a més, es podria, bueno, a partir de la, la intriga del llibre, tracta del possible robatori d'aquest manuscrit mm-hmm. per part d'una dona, que és una dona culta, una dona que és universitària, i el ve a portar a Girona per uns motius que anem sabent a partir d'anar llegint l'obra.
Ostres.
Està editada per Brau Edicions, mm-hmm. que és l'editorial encarregada d'editar el Premi Empordà de novel·la des de fa uns 4 anys. Val? Mm-hmm. Estem parlant avui d'un llibre de 390 pàgines, vull dir que és un volum de la línia dels Ken Follett. Mm-hmm. Vull dir que tenim aquí un Ken Follett amb Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, el Código da Vinci d'en Dan Brown, mm-hmm. amb un volum que és, jo he robat el manuscrit Voynich. Mm-hmm. Però aquest llibre es presenta sí. aquí Torroella, perdonen, fa el Consell Comarcal, l'organització de la presentació, ho fan a l'Auditori de Can Quintana, vull dir, la llibreria no n'és encarregada i col·laborem, però no... Mm-hmm. De totes maneres, sí que hi serem, i en allà la gent doncs, ja podrà conèixer una mica més, qui sigui de per aquí la zona, doncs què ens volen explicar en Josep Torrent i en Salvador Casas amb aquesta novel·la. Mm-hmm.
Però aquests llibres són... Jo el Codi de Vinci són ràpids de llegir, per tant, aquests llibres de misteri que solen enganxar molt, són ràpids
sí,
de llegir.
Sí, perquè, clar, perquè normalment el vocabulari està triat per ser àgil, la qual cosa tampoc és fàcil, eh? Vull dir, una cosa no vol dir... que, vull dir, té molta qualitat literària quan un escriptor aconsegueix marcar un ritme, donar informació, ser coherent, fer bons diàlegs, vull dir, mantenir l'agilitat i l'interès per la lectura i que te passi una mica com el que la gent ara experimenta amb les sèries, no? Que quan acabes el capítol dius no, ells que ara no em poden deixar així, deixa'm llegir un tros més. I al final ho has de deixar ja o perquè et fan mal els ulls o perquè realment
Exacte.
El temps se t'ha tirat a sobre i ets conscient que has de tancar el llibre, no? Els llibres que aconsegueixen això avui dia ja tenen molt valor perquè amb la lectura tenim tantes distraccions tecnològiques
sí.
que són més fàcils d'utilitzar, fàcils en què te quedi un cervell pla, eh? No?
Sí, que, no, tota la raó.
Si dius, no, és que no vull fer res. Bueno, clar, si no vols fer res, poder pretes un botó i mires un episodi, doncs, a la tele, no? Però, de veritat, que qui d'alguna manera també ho enyori, dir, hòstia, a mi m'agradava molt llegir i ara no ho faig tant, perquè l'últim que he agafat no me distreia, no m'agradava o era porrit o... Bueno, doncs, escolta, que ho tornin a provar, que no tirin la tovallola, que agafin el Voynich i que a més investiguin, que ja veuran que és interessantíssim i potser, jo què sé, algú aporta una nova idea de què ha passat, de com va néixer el manuscrit Voynich. Què ha passat des del segle XV cap aquí ja se sap, però
com va
néixer,
però
el motiu,
no?
Com va néixer, no.
Doncs deixem apuntada aquesta recomanació. Jo he robat el manuscrit Voynich de Josep Torrent i Salvador Casas.
Salvador
i també
Casas.
Deixem apuntada la presentació que es farà aquest cap de setmana.
Aquest dimecres.
Ah, aquest dimecres.
Aquest dimecres. Sí, sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Maria.
A vosaltres.
Teresa Calabús, i tornem la setmana que ve. Moltes gràcies.
Molt bé. A la propera. Adéu-siau.
Dilluns presentarà com a protagonistes el vent de component sud-sud-oest que bufaran cops màxims d'entre 50 i 60 km per hora. La temperatura serà més alta respecte al passat cap de setmana, amb màximes que superaran els 25 graus a l'interior de la comarca. Estat de cel variable, inici del dia amb restes de més nuvolositat i tendència a més clarianes i estones de sol la resta de jornada. Demà la temperatura baixa amb un ambient una mica més fresc, però entre dimecres i dijous la temperatura torna a pujar.
I fins aquí el supermatí d'aquest dilluns 23 d'octubre. Ens veiem.